platja amb el bé, també sí, fots sí, una mica de
allò que foten
un entrecot volta i volta i croperdet tres hores sopant amb unes patates, que això sí, s'ha patit que em tallin i treguin el greix.
Ah, això sí.
Necessitaria tres dies per fer la digestió.
Què esmorzes tu ara, normalment?
Jo, un cafè amb llet i una torrada amb una mica de formatge, així, ja està.
Mira, home, no, anem a Mas Marroc, que allà ve la blaresca. Ara, home, ja es fotran una mica de tapa allà.
Bueno, vinga, això ja comença el cap de setmana, eh? Vinga, que vagi bé, fins dilluns. Les 8, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Carles Puigdemont ja viu oficialment a la Catalunya del Nord. El cap de llista de Junts deixa Bèlgica després de 6 anys perquè, segons fonts del partit, d'aquesta manera podrà intensificar la campanya de cara a les eleccions del 12M. De fet, s'hi hauria traslladat ja fa uns dies, coincidint amb les vacances de Setmana Santa. De seguida anirem cap a Elna, on demà el partit presentarà la llista sencera que acompanyarà Puigdemont. Avui, però, ja se n'han donat a conèixer alguns noms, com el de Josep Rull, que anirà de número 3, també el d'Anna o alguns de més singulars, com el de l'escriptora Enato Domingo i l'historiador Agustí Colomines. Sobre aquest moviment de Puigdemont, avui, precisament, el president Pere Aragonès ha fet aquesta proposta des del món RAC1.
Amb Salvador Illa i amb Carles Puigdemont hauríem de poder fer un debat a tres, sabem de les circumstàncies, jo estic disposat a desplaçar-me on sigui, i escolti'm, i si Salvador Illa no vol venir, doncs també estic disposat a un debat amb tota la cordialitat, però amb les propostes, amb Carles Puigdemont, desplaçar-me on sigui.
Doncs bé, Salvador Illa no està per la feina, diu que només participarà en debats que es facin a Catalunya i on participin la majoria de candidats. Ho comentarem avui en temps de tertúlia amb la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas, el periodista i filòleg Oriol Ribet, l'expert en economia social Dolors Camats i el sociòleg i exdiputat del Parlament Rafa López. Amb ells, a l'inici de la tertúlia, avui conversarem amb l'exministra de Sanitat Socialista, Leire Pagín. Ella va ser l'encarregada de tirar endavant amb la famosa llei antitabac que va entrar en vigor el 30 de desembre del 2010 i que, recordem, prohibia fumar en aquell moment a dins de bars i restaurants i de, vaja, qualsevol local d'oci públic. Li preguntarem què en pensa ara d'aquest pla antitabac que el ministeri actual ha tirat endavant per intentar que baixi la xifra de fumadors i si creu que, igual que va costar prendre aquella decisió, que ara ja tots donem per feta, pot passar també el mateix amb la prohibició, per exemple, de fumar a les terrasses. Serà a partir de 8:45. A banda d'això, també parlarem de piscines. Avui el govern ha dit que s'està plantejant que es puguin omplir les dels municipis que no tenen platja, sempre que serveixin com a refugi climàtic, tot i que el conseller David Mascort ha especificat avui al món RAC1 que s'hauria de mirar, això sí, cas per cas. I per acabar el programa, el Jordi Garrigós, el Salsa Gràcia Dolça, ens parlarà de Kurt Cobain. I és que avui fa 30 anys que el líder de Nirvana es va suïcidar, amb només 27 anys. Farem un repàs de la seva trajectòria, com sempre, a partir de les 10 de la nit. I abans de posar-nos-hi, acabem amb el titular pel temps, un cap de setmana on les temperatures encara s'enfilaran més en molts sectors de l'interior de Catalunya, fins i tot arribaran als 30 graus a la plana de Lleida. A la costa, això sí, quedaran una mica més frenades. També arriba, però, una entrada de pols i de sorra en suspensió des del nord d'Àfrica, que farà que el cel estigui enterbolit i que hi hagi també mala visibilitat. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Carles Puigdemont, com dèiem, se'n va de Waterloo i s'instal·la a la Catalunya del Nord per les eleccions del 12 de maig. Portes, doncs, d'aquesta campanya electoral, el líder de Junts, que es muda a la comarca del Vallespí, a pocs quilòmetres de la frontera. L'objectiu és, des d'allà, intensificar, com dèiem, els actes presencials a la Catalunya del Nord.
De fet, Puigdemont ja hi va fixar la seva residència ara fa uns dies per Setmana Santa, just després que anunciés a Elna que es presentaria com a candidat a les eleccions al Parlament. És el pas previ al seu retorn després de les eleccions i amb l'amnistia aplicada.
Feia, com dèiem abans, també pràcticament 6 anys i mig que Puigdemont vivia a Bèlgica. Enviada especial de RAC1 a la Catalunya del Nord, Raia Colomer.
Sí, fonts de Junts expliquen que Carles Puigdemont ja fa uns dies que viu a la comarca del Vallespí, un trasllat vinculat directament a les eleccions del 12 de maig. Des d'aquí a la Catalunya del Nord, el candidat de Junts vol fer bona part de la campanya, una campanya que diuen serà presencial i no com, per exemple, la del 2017. De fet, demà mateix a Elna s'hi farà la presentació de la candidatura, un acte en què més de 1.000 persones ja han confirmat l'assistència. A més, també des d'aquí vol preparar el seu retorn a Catalunya. Com dèiem, això després de més de 6 anys vivint a Bèlgica, des que el govern espanyol va aplicar el 155 l'octubre del 2017 durant aquest mes, però encara hi haurà de tornar per anar un parell de plens del Parlament Europeu.
Després tornarem amb tu, Laia, però precisament avui Pere Aragonès s'ha ofert anar a la Catalunya del Nord per fer un debat a tres bandes amb Carles Puigdemont i també amb Salvador Illa. Puigdemont, de moment, no n'ha dit res, però Illa sí que, com dèiem, ja hi ha tancat la porta. El líder del PSC assegura que només farà debats en què participin la majoria de candidats i que es facin a Catalunya, una condició que ja descarta, per tant, de totes un debat presencial amb Puigdemont. Més detalls, Adrià Santasos, Agna.
Aragonès diu que té ganes de confrontar i de deixar clar que el seu projecte és millor que el de Salvador Illa i el de Carles Puigdemont. El candidat d'Esquerra està disposat a desplaçar-se a la Catalunya Nord o Brussel·les per fer el debat. Salvador Illa ja ha respost que no i Aragonès espera poder fer un cara a cara amb Puigdemont. N'ha parlat amb un RAC1.
Crec que amb Salvador Illa i amb Carles Puigdemont hauríem de poder fer un debat a tres. Sabem de les circumstàncies. Jo estic disposat a desplaçar-me on sigui i, escolti'm, i si Salvador Illa no vol venir, doncs també estic disposat a un debat amb tota la cordialitat, però amb les propostes i explicant les idees que té cadascú, doncs un debat amb Carles Puigdemont, desplaçant-me on sigui.
Això en una entrevista en què també s'ha referit a la multa de la GEC, que l'acusa de fer campanya des de la presidència de la Generalitat. Diu que tant la proposta de sistema de finançament que ha multat la GEC com la del referèndum pactat, que també s'està revisant, formen part del seu pla de govern. Aragonès diu que el continuarà aplicant com fins ara.
De moment, Junts guarda silenci, com dèiem, sobre aquest possible debat amb Pere Aragonès i, per la seva banda, la CUP troba excloent el que ha fet Pere Aragonès i denuncia que proposi un debat entre socis. N'ha parlat la candidata Laia Estrada.
Estaríem encantades de participar en un debat plural, però la proposta concreta que ha fet Pere Aragonès, en primer lloc, evidencia els marges de la seva política, que s'assenyeix a la sociovergència, pràcticament d'un debat entre socis que han mantingut un mateix model, ja posats, tenint en compte que el que han fet tots tres és defensar l'agenda de la patronal i de Foment, doncs que el moderi Sánchez Llibre.
Ciutadans, a la seva banda, demana a la resta de partits que no se'n vagin fora de Catalunya per debatre amb Puigdemont. Carrizosa creu que seria una manera de blanquejar l'expresident.
Anar fora del territori espanyol a fer un debat, ja li dic que nosaltres, s'està dient que seria tres, però nosaltres crec que cap dels intervinents ho hauria d'acceptar i per suposat, nosaltres mai no acceptaríem debatre amb el senyor Puigdemont si no és presencialment i aquí a Espanya.
I qui també critica aquesta proposta d'Aragonès són els comuns, creuen que és masclista demanar un debat amb tres candidats homes i deixar-ne fora dues candidates com Jéssica Albiach i Laia Estrada. Com dèiem, però, Junts s'hi ha pronunciat i en espera de saber la seva posició sobre aquesta proposta de debat d'Aragonès. Demà el partit presentarà les llistes. Serà, com dèiem, a Elna, la Catalunya del Nord, una candidatura que incorpora els pesos pesants de Junts en les posicions de sortida. En tercer i quart lloc l'ocuparan Josep Rull i Anna Erra, respectivament. Laia.
Sí, de fet, Rull és l'únic exprés de l'1 d'octubre que anirà en una candidatura perquè ell ja no està inhabilitat i Erra és ara mateix el càrrec institucional més important de Junts. Entre els 10 primers també hi ha el nucli més proper a Puigdemont, de 5, i Valbert Batet, cap de campanya i fins ara president del grup parlamentari, i de 7, Josep Rius, vicepresident i portaveu del partit. Les diputades Judit Toronjo i Glòria Freixa ocuparan els llocs 8 i 10, mentre que Jaume Giró l'11 i Lluís Puig el 13. I com l'empresària Anna Navarro, entre aquests primers llocs hi entren dos independents més, l'escriptora Enato Domingo i l'historiador Agustí Colomines. Aquest matí l'executiva de Junts ha donat llum verd a la llista i demà la ratificarà el Consell Nacional.
I mentre acaben de perfilar les llistes, els partits continuen parlant també de pactes. El PSC no es creu el veto que hi va llançar el president aragonès als socialistes. La número 2 del partit, Alicia Romero, ha assegurat a Ser Catalunya que el resultat de les eleccions obligarà a fer aliances.
Aquestes afirmacions tan maximalistes jo crec que no ajuden a la política. Primer perquè ja es veu amb les enquestes que és difícil, no?, que guanyi un per majoria absoluta. O sembla que això no passarà i no anem aquí. Per tant, quines ganes de posar-se a dir no, no, no. Bueno, jo entenc que això són, doncs, això, afirmacions molt típiques de campanya.
Avui els comuns també hi fiquen cullerada en una entrevista a la xarxa. La seva cap de files, Jéssica Albiach, demana als partits esquerres que dirigeixin els seus vetos a la dreta.
Evidentment que les forces d'esquerra canviar res. I a mi és que em sembla com de sentit comú, ja ho estan dient totes, no pactaran amb l'extrema dreta, ja siga Vox o siga Aliança Catalana, però jo vaig un pas més enllà i jo el que demane és un acord de les forces progressistes de Catalunya per dir també no governarem amb la dreta. No és només amb l'extrema dreta, sinó també amb la dreta.
El Biac assegura que Comuns Sumar promourà un acord progressista per governar la Generalitat. I un dels debats que segurament hi haurà sobre la taula durant la campanya electoral serà l'amnistia. En aquest sentit, Aragonès considera escandalós que l'Audiència Nacional vulgui investigar el PSOE, Esquerra i Junts per la tramitació de la llei. A l'entrevista d'aquest matí al Món RAC1, el president de la Generalitat ha demanat als jutges que es limitin a fer la seva feina i per una vegada sembla haver trobat un aliat al Tribunal Suprem, Benet Iñigo.
Una jutgessa de l'Audiència Nacional creu que els responsables dels tres partits, a través de la llei d'amnistia, estarien cometent el delicte d'impedir l'aplicació de resolucions judicials, perquè l'amnistia anul·larà decisions dels tribunals. Per Aragonès, aquest tipus de plantejament demostra que alguns jutges s'han autoatribuït competències polítiques.
Els parlaments fan les lleis i les aproven, i els jutges les apliquen. I la llei d'amnistia és una llei. Investigar uns partits polítics per presentar una llei d'amnistia, això sí que és vulneració de poders.
Justament aquesta tarda el Suprem ha pres una decisió en sentit contrari. Ha rebutjat una denúncia de manos límpies contra Pedro Sánchez i altres càrrecs socialistes per la tramitació de la llei d'amnistia. Diu el Suprem que es tracta d'un acord polític i les esmenes que els diputats puguin presentar una llei formen part del poder legislatiu.
I per cert, que ara sentíem Aragonès, avui Alejandro Fernández ha retret al president que plantegi la seva intervenció dilluns al Senat com un troleig al PP, paraules textuals que sentíem ahir de Pere Aragonès. Ahir, com dèiem, va fer servir-les a Ser Catalunya. El candidat del PP, en declaracions a Televisió Espanyola, creu que amb aquest to s'engega un tret al peu.
Cuando escuchas a un presidente de la Generalitat, pues con este lenguaje bastante chabacanito y además con poca gracia, porque Dios no le llamó por el camino de la ironía al señor Aragonés, que igual tiene otras virtudes, pero desde luego no el discurso político. Yo creo que él se ha troleado a sí mismo. Ha sido incapaz de sacar leyes en el Parlamento, ha sido incapaz de sacar presupuestos. Es decir, que yo creo que el que se ha troleado es él a sí mismo.
Fernández també critica que Aragonés se'n vagi del Senat sense sentir la resta de grups un cop acabi la seva intervenció. 3 minuts i arribarem a un quart de nou. Mentrestant, al País Basc, aquesta tarda ha començat el desembarcament de líders polítics de l'Estat a la campanya electoral. Avui Alberto Núñez Feijóo i José Luis Rodríguez Zapatero i demà Pedro Sánchez. Com era previsible, amb l'arribada de tots ells, la política espanyola s'ha colat ja en aquests mítings de la jornada. El PP i el PSOE, un cop més, que s'esbatussen pels pactes de la Moncloa amb l'independentisme. Anem cap a Vitoria, enviat especial de RAC1 al País Basc. Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí. PP i PSOE trauen a passejar els peixos grossos per condicionar els primers dies de campanya. Els populars ho fien tot a menysprear els seus rivals, sense mencionar directament ETA. Feijóo ha relacionat Bildu amb el terrorisme, ha retret les mentides que, segons ell, diuen els socialistes i ha assegurat que el PP és l'alternativa moral a tots ells. Alerta que es pot repetir l'escenari català.
El único proyecto común del PNV y Bildu es avanzar en un procés a la vasca que los vascos son muy inteligentes y no les interesa. ¿Han visto el nivel de deterioro de la sociedad catalana que no les interesa copiar? No vayamos a dividir la sociedad vasca, que ya hemos pasado años muy malos. No vayamos a debilitar las instituciones vascas.
I mentrestant, en paral·lel, des d'Irún, el PSOE contraataca amb Zapatero. L'expresident espanyol treu pit de la feina feta per Sánchez de la Moncloa i lamenta que el PP sempre vagi a la contra.
Nosotros hasta ahora teníamos una derecha con retraso. Es decir, llegaba con retraso a casi todos los temas. Oiga, que el divorcio, pues un poco más tarde. El matrimonio homosexual, llegaron tarde, pero lo disfrutan. Llegaban tarde. No, el problema es que ahora no es que estén con retraso, es que retroceden.
I ho deies tu ara, demà Pedro Sánchez entrarà en campanya al País Basc, aquí a Vitoria.
Gràcies, Arnau, bona nit.
Bona nit.
Això, com dèiem, pel que fa al PP i al PSOE, però en una batalla paral·lela, segurament la batalla més important d'aquestes eleccions basques, el PNB i Bildu també se les tenen, en aquest cas, pel model policial. Corresponsal de RAC1 al País Basc, Raquel Andrés.
Càrregues a la Universitat del País Basc, una bala de foam que va ferir greument l'ull d'un jove o la mort d'un home a una ambulància després d'una intervenció de l'Ertzaintza qüestionen el model policial en campanya. Al matí, EH Bildu ha defensat un canvi amb una prova pilot de patrulles sense armes i cedir més poder a les policies municipals.
Medidas para enfrentar decididamente el empleo de la fuerza desproporcionada y arbitraria, para enfrentar los derechos que se deben de disfrutar con total libertad.
El candidato del PNV, Imanol Pradales, ha criticado la propuesta duramente.
Nosotros defendemos una Ertzaintza de cercanía. Lo que ocurrió es que ETA le puso a la Ertzaintza la diana y la Ertzaintza tuvo que armarse y la Ertzaintza tuvo que defenderse.
Pradales també ha promès crear un programa contra la soledat no desitjada i noves alternatives d'habitatge intergeneracional. Per la seva banda, el candidat de l'Esquerra Abertzale, Peyo Zandiano, ha insistit en la idea de votar la regeneració política davant la degeneració dels serveis públics.
I del País Basc a Madrid, la parella d'Isabel Díaz Ayuso denuncia ara que els seus advocats han rebut un ciberatac per aconseguir correus electrònics confidencials. La denúncia l'han presentat els advocats, però la informació l'ha difós directament la Comunitat de Madrid. Encara més, tant Ayuso com també el seu director de comunicació, Miguel Ángel Rodríguez, assenyalen directament la Moncloa. No diuen que el ciberatac sigui de l'Estat, però sí que donen a entendre que hi poden tenir alguna cosa a veure. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'origen del cas són uns correus electrònics que van entrar a la bústia, després es van trobar a faltar i després hi van tornar a aparèixer. Això el compte de mail dels advocats. La denúncia l'ha feta pública avui la Comunitat de Madrid, en la que és una altra maniobra de Miguel Ángel Rodríguez en tot el cas, després d'haver amenaçat periodistes i després d'haver difós informacions falses i interessades. Avui Ayuso ha dit que només faltaria que la comunitat no pogués defensar un ciutadà com el seu novio.
No se trata de un particular, sino se trata del Estado de Derecho. La sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este gobierno tendrá que tener enfrente o contra él a todos los poderes del Estado, como estamos viendo, y será despojado de sus derechos, como también estamos viendo. Y aún más si esto vale para intentar aniquilar a un adversario político.
Ja és la tercera demanda que hi ha al voltant del cas de la parella d'Ayuso, la de la Fiscalia contra la seva parella per frau fiscal, i les dues que han posat els seus advocats, aquesta per ciberatac i la que hi ha per revelació de secrets contra la Fiscalia.
Pràcticament 17 minuts, canviem de qüestió, dèiem també en començar, el Ministeri de Sanitat tira endavant el pla antitabac. És una declaració d'intencions pels propers 3 anys que pretén reduir el nombre de persones que fumen. El govern espanyol planteja, però, diverses opcions, des de pujar els impostos de les cigarretes fins a prohibir fumar a terrasses de bars i restaurants. Ara bé, són només, com dèiem, les intencions del Ministeri, perquè de moment no es concreta ni com ni quan s'implementarà. Tornem de nou a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el Ministeri dona per bo el pla contra el tabaquisme, però a l'hora de la veritat no concreta en què consisteix. Aquesta tarda, després de reunir-se amb els consellers de Sanitat de les Comunitats Autònomes, la ministra Mònica García definia així el pla del govern contra el tabac.
Nosotros tenemos un plan. Hoy le hemos empaquetado, si se me permite la expresión. ¿Vale? Y a partir de aquí tenemos que empezar el recorrido legislativo. Y a partir de aquí entonces se podrán especificar todos y cada uno de los puntos en los que pues habrá alguna comunidad que esté a favor, otra comunidad que esté en contra. Pero el plan es el plan, porque el plan es un plan de intenciones.
Les intencions del Ministeri de Mònica García passen per incrementar els impostos sobre el tabac, equiparar els vapejadors al tabac convencional, perquè diu són una porta d'entrada a l'hàbit de fumar pels més joves, i les mesures de veritat polèmiques. Prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants i també en àmbits privats per protegir, diu, la salut de les persones vulnerables, com ara els infants i la gent gran. Ara bé, tot això queda posposat, diu Mònica García, fins que es faci una llei que s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats.
La reunió d'aquest Consell Interterritorial de Salut per debatre aquest pla contra el tabac, que ha posat també de manifest les diferències que hi ha entre el Ministeri i les comunitats autònomes. Sobretot les que més s'hi oposen són les que estan governades pel PP, Roger.
Sí, aquest pla contra el tabac també és víctima de l'enfrontament polític. Els consellers de Sanitat del Partit Popular acusen Mònica García de recuperar un pla que diuen porta anys dins d'un calaix, un pla que ara el Ministeri diuen treu amb precipitació, sense consens i sense dotació econòmica, com denuncia el conseller de Sanitat de Galícia, Julio García Comesaña.
Este plan llevaba 4 años prácticamente finalizado, ha estado en un cajón 4 años y de repente la ministra ha querido sacarlo y desempolvarlo y ponerlo en marcha rápidamente. Y esperamos que en breve se reúna de nuevo la Comisión de Salud Pública, que se cumplan los últimos aspectos que la Comisión ha planteado y que por lo tanto el plan se pueda aprobar con consenso.
La ministra García acusa als populars de negacionisme científic i de posar bastons a les rodes per combatre l'hàbit de fumar, que cada any provoca la mort de 50.000 persones a l'Estat espanyol.
Doncs bé, sobre aquest pla antitabac que planteja el Ministeri de Sanitat, avui li hem preguntat a la directora de la Mira, Magda Gregori, què en pensa.
A principis d'enguany, la Societat Catalana de Pneumologia ja va demanar al Ministeri de Sanitat i a la Generalitat que agilitzessin el nou pla antitabac que pretén ampliar els espais lliures de fum a les terrasses, les platges o els cotxes, sobretot en presència de menors i embarassades. Perquè els experts afirmen que hi ha suficient evidència científica per avalar aquesta mesura i diuen que contribuiria a millorar la salut de tots els ciutadans. Però prohibir fumar a les terrasses continua sent un punt de discòrdia entre les diferents comunitats autònomes espanyoles. De fet, el pla no menciona aquesta mesura i si s'impulsarà serà perquè des de la Moncloa proposaran una nova llei. Per tant, el pla antitabac tira endavant, però amb algunes de les mesures estrella, de moment, sense concretar. El document preveu ampliar les zones sense fum o limitar l'accés dels més joves al tabac, però la gran pregunta és com? Si no es defineixen les mesures, és difícil preveure l'abast que tindrà aquest pla. Esperem que no sigui només un redactat de bones intencions.
I avui, com dèiem, en temps de tertúlia, parlarem d'aquestes intencions del govern espanyol amb la ministra de Sanitat que va aprovar la llei antitabac l'any 2011, Leire Pagins. La recordem que va prohibir fumar, per exemple, a bars i restaurants. Serà a partir de 9:15 i també en aquest mateix context entrevistarem a Carmen Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, per saber exactament quins efectes pot tenir pels fumadors passius aquest fum a les terrasses de bars i restaurants. Vull dir 21 minuts, d'altra banda, el govern prioritzarà que els municipis sense platja puguin obrir les piscines de cara a aquest estiu. Ara mateix, en emergència per sequera, no ho podríem fer. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat al món a RAC1 que estan acabant de negociar amb els ajuntaments la flexibilització d'aquesta mesura.
Un poble de platja segurament no necessita una piscina com a refugi climàtic. Un poble que està al Solsonès o a la Catalunya Central, qualsevol lloc, a 40 graus a l'agost, hem de tenir algun lloc del que anomenem refugi climàtic. El que estem plantejant amb ells és com trobem la solució perquè en aquests llocs pugueu obrir les piscines. Haurem de veure com compensem aquesta aigua.
Ara bé, això no vol dir que alguns municipis de costa també ho puguin fer, o del Martínez.
El conseller diu que analitzaran cas per cas, admet que hi ha ciutats especialment denses on les platges tampoc són suficients per garantir tots els refugis climàtics que caldrien. Qui segur però que s'haurà de buscar alternatives són els hotels i càmpings. David Mascort descarta que puguin omplir piscines amb aigua potable.
S'entendria que a la Conca de la Muga deixem omplir les piscines amb aigua de boca quan estem a emergència 2 i en algun municipi d'allà aquest estiu pot haver-hi restriccions d'aigua? No s'entendria. Llavors, tenen fórmules per poder tenir aigua sense agafar l'aigua de la xarxa d'abastament. Circuits tancats, aigua de mar.
El conseller també ha avançat que al març l'àrea metropolitana de Barcelona ha gastat un 11% menys d'aigua que l'any passat. És un estalvi fins i tot superior al del febrer, que va ser del 9%.
I per cert, que el conseller Mascort també ha admès que li agradaria repetir en el càrrec si Esquerra governa la propera legislatura. Això, malgrat que Pere Aragonès no l'ha inclòs a la llista electoral. I encara vinculat amb la sequera, la falta d'aigua també ha contribuït, atenció, a reduir la població de senglars, si més no a l'àrea de Collserola, on la població d'aquests animals s'ha reduït a pràcticament la meitat en els últims 2 anys.
Segons les dades de l'últim hivern, ara n'hi ha 8 exemplars per quilòmetre quadrat. Fa només 2 anys n'eren 17. El motiu és que la falta d'aigua fa que trobin menys menjar als boscos i dificulta la supervivència de les cries. La davallada també s'ha notat a les batudes dels caçadors. Aquesta última temporada se n'han capturat 600 exemplars, mentre que l'any passat en van ser pràcticament un miler.
Les 8 i 23, anem cap a l'exterior. Israel destitueix 2 militars a qui culpa de l'atac contra el comboi de l'ONG World Central Kitchen, que va acabar amb 7 cooperants morts. El govern hebreu explica que van atacar el vehicle per error després de confondre'l amb un de Hamas. També s'amonestaran a 3 oficials més. A tots ells els responsabilitza de gestionar malament informació crítica.
Són les conclusions d'un informe de l'exèrcit. Israel ha fet públics els detalls de la investigació enmig de la indignació internacional que ha causat aquest bombardeig. El text conclou que el llançament del míssil va ser el resultat d'una cadena d'errors i que, per tant, es podria haver evitat. World Central Kitchen no dona cap valor a l'informe perquè diu que no és creïble que l'exèrcit hebreu investigui el seu propi fracàs. A banda de la publicació d'aquest document, avui el govern de Benjamin Netanyahu ha acceptat enviar més ajuda humanitària a Gaza. Ho justifica dient que, si no, els combats per eliminar Hamas i aconseguir l'alliberament dels hostatges no seria possible. En qualsevol cas, ha cedit després que Netanyahu i Joe Biden es truquessin ahir a la tarda. Justament aquest cap de setmana farà mig any que va arrencar el conflicte al Pròxim Orient amb l'ofensiva de Hamas.
Poc més de 5 minuts per arribar a 8:45. Atenció també a aquestes dades. Els últims anys s'ha duplicat la xifra de menors d'edat que prenen ansiolítics i antidepressius. El 2019 n'eren 10.000 i el 2022 ja superaven els 21.000. Segons publica avui La Vanguardia, els psiquiatres ho atribueixen en part a l'ús dels telèfons mòbils i també a la xarxa social. Joel Penya.
Apunten al diari que les pantalles han deteriorat el benestar dels menors i expliquen que els infants i els adolescents senten que han d'estar connectats sempre. Això, de retruc, els provoca angoixa i, a més, molts idealitzen el que veuen a les xarxes, cosa que els frustra i els provoca depressió. Aquesta tendència ha augmentat els últims anys a Catalunya i els metges es troben cada cop més infants i adolescents amb símptomes d'ansietat, angoixa o tristesa. A banda, els serveis per tractar aquests joves estan saturats i un recurs ràpid per tractar aquest malestar i fer via és receptar-los pastilles. De fet, segons dades de la Generalitat publicades a La Vanguardia, un de cada quatre menors que van al metge amb problemes de salut mental surten de la consulta amb algun medicament prescrit.
Tot això, una de les alternatives per tractar aquestes patologies és l'esport. De fet, un treball de l'Hospital del Mar obre la porta per escriure'l com si fos un medicament per rebaixar els símptomes de la depressió, Joel.
Si els investigadors han conclòs que l'esport juga un paper important en recuperar el dia a dia previ a la depressió, pràcticament en tots els casos. Només és perjudicial quan els símptomes són molt greus. Per això, el psicòleg clínic de l'Hospital del Mar, Francesc Colom, proposa que hi hagi una figura que prepari entrenaments específics i adaptats a cada pacient.
Hem pres com a marcador el benefici, no el benefici clínic, sinó el benefici en el funcionament. Què és el funcionament? Doncs assegurar-nos que aquella persona que ha estat deprimida pugui, després de la pràctica de l'exercici físic, tornar a nivells similars als que tenia abans d'estar malalt.
Aquests resultats els han obtingut després d'analitzar una quinzena d'estudis previs en què hi han participat més de 2.000 pacients d'entre 30 i 81 anys. D'aquests, un 70% eren dones.
I encara en l'àmbit de la salut, la Societat Catalana de Farmacologia fa una crida a la calma davant la investigació al voltant del Nolotil pels seus efectes secundaris. El que ha disparat les alarmes és un que afecta un de cada milió de persones que se'l pren i fa que redueixi la xifra de glòbuls blancs a la sang.
La presidenta de l'entitat i farmacòloga de l'Hospital de Sant Pau, Caridad Pontes, ha dit al Monarracú que el Nolotil es va provar fa molts anys i continua sent un medicament segur. El que es fan en casos és actualitzar-ne el prospecte per millorar la informació al voltant del medicament. Pontes ha posat l'exemple de l'aspirina.
No es retiren del mercat durant tot aquest temps, però clar, la informació es va actualitzant amb un grau de detall doncs, menor del que li exigiríem avui en dia. Avui en dia l'aspirina no passaria dels estudis preliminars, perquè bueno, és un fàrmac boníssim, no? Però que té molts efectes adversos.
I ha explicat que el Nolotil està prohibit en països com els Estats Units, el Regne Unit i Irlanda. Ha dit que la prohibició anglosaxona té més predisposició genètica a efectes secundaris com el trastorn immunitari, que ha fet que la Fiscalia investigui el medicament.
I mentrestant, els pediatres demanen una vacuna de reforç contra la tos farina abans de l'adolescència. A Catalunya s'han registrat durant el primer trimestre d'aquest any 13 vegades més casos que en tot el 2023. Creuen que la vacuna frenaria els brots que han aparegut aquest any. És una crida que han fet des d'un congrés sobre immunització pediàtrica que es fa a Girona. Anem cap allà, Bàrbara Julbe.
Segons el Centre Nacional d'Epidemiologia, durant les 10 primeres setmanes de l'any s'han diagnosticat més de 8.200 casos de tos farina, més de la meitat a Catalunya. La vacuna actual, que es dona entre els 2 mesos i els 6 anys, produeix menys efectes secundaris que la que fa 30 anys, però la durada és només entre 5 i 10 anys. Pepe Serrano, codirector de les jornades, ha dit que la tos farina no es transmet més a Catalunya, sinó que es diagnostica més.
De comunicación es más fácil y rápida. Se está mejorando para que al hacer la prueba nasofaringia la recogida sea personalizada. Entonces, todo eso conforma una cantidad de facilidades que facilitan el diagnóstico y surge el término de esfuerzo diagnóstico como término epidemiológico.
Els experts han alertat que la vacuna de la grip està oblidada i adverteixen que la grip mata més que el coronavirus. Per això han recordat la importància de vacunar de la grip a les persones de risc.
I per cert que més de 320.000 dones ja han recollit productes menstruals a les farmàcies. El primer mes de funcionament de la campanya del govern s'ha superat el 500.000 de descàrregues del codi QR que cal per demanar copes menstruals, calces o també compreses reutilitzables.
La Conselleria d'Igualtat Igualtat i Feminisme treu pit de la iniciativa pionera al món i que permet recollir aquests productes a les farmàcies de manera gratuïta. Assegura que més enllà de poder recollir els productes de franc, la campanya ha fomentat que es parli de temes que fins ara es guardaven per l'àmbit privat.
I el curandero Josep Pàmies diu que no pagarà cap multa de la Generalitat. El govern li ha imposat sancions que superen el 1 milió d'euros per anunciar tractaments amb lleixiu per curar l'autisme. Pàmies, però, diu que sap com esquivar-les.
El pagès ha explicat que va traspassar tots els seus diners i propietats a la seva família quan es va jubilar. Així, assegura que evitarà embargaments i podrà continuar fent actes per anunciar a bombo i plateret els seus tractaments. N'ha parlat en un vídeo a les xarxes socials.
Para seguir haciendo lo que me gustaba, que era criticar al gobierno y a todas las corruptelas que tienen. Fuimos al notario con mi mujer, mis hijos, mis hermanos y lo di todo. Ahora, ayer me embargo en la cuenta que tengo 43 euros, me la había descuidado. Y hostia, pues, 1 millón de euros, con 43 euros no sé qué van a hacer, ¿no? Anda que los ten, tíos, ya.
Ho ha explicat després que dimarts Salut li posés dues multes de 600.000 euros, una a ell i l'altra a la seva associació, Dolça Revolució.
Dos quarts de nou, augmenten a 14 les persones detingudes a Lleida per presentar denúncies falses per violència masclista i així aconseguir papers de residència per les víctimes. Es tracta d'un cas molt excepcional i que els Mossos han pogut desemmascarar gràcies a la confessió de dos dels implicats. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Es tracta d'un home i 13 dones provinents del nord d'Àfrica. 11 d'elles han quedat lliures i la resta passaran a disposició judicial dilluns. La investigació va començar fa cosa d'un any arran de la denúncia d'una dona on explicava què feien les detingudes per aconseguir els papers de residència. En parla l'inspector i cap de l'àrea d'investigació criminal de Lleida, Sergi Messalles.
Una dona que en aquest cas havia estat víctima en l'àmbit de la prostitució coactiva, que descriu l'existència d'aquest grup criminal que es dedica a fer això. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres avancem amb l'investigació.
Perquè tot fos més real, les dones es feien fotografies amb els presumptes agressors i els feien deixar roba a les seves cases. Dos d'ells actualment es troben a la presó i han col·laborat en la investigació. Es tracta d'uns fets puntuals, ja que, segons la Fiscalia General de l'Estat, les denúncies falses per violència masclista suposen menys del 0,01% del total.
I encara en crònica de successos, envien a la presó un agent dels Mossos que ja estava investigat per agressió sexual per un segon cas de violació. A més, també li van trobar pornografia infantil al mòbil. Benet Iñigo.
L'any passat el policia ja va estar en presó preventiva per agressió sexual a una noia amb discapacitat. Hi va estar poc temps i va quedar en llibertat amb càrrecs i amb la prohibició d'acostar-se a la víctima a l'espera del judici. El cas és que durant la investigació d'aquesta primera agressió, els Mossos van trobar indicis d'una segona que s'hauria produït abans i també van trobar material pedòfil a casa seva. Això va anar a parar a un altre jutjat de Manresa que ha ordenat tornar-lo a tancar. Ara les dues causes s'uniran en una de sola.
I per cert que avui Dani Alves ha comparegut per segon cop als jutjats després de quedar en llibertat sota fiança. L'exfutbolista ha anat al Palau de la Justícia de Barcelona acompanyat de la seva advocada. I atenció a aquest cas que arriba de Sevilla. Una dona va trucar al 092 fent veure que demanava una pizza per denunciar que era víctima de violència masclista. Gràcies a la trucada, la policia va detenir l'agressor, que tenia també antecedents penals per abús sexual.
La gent que va agafar el telèfon va veure que alguna cosa no anava bé i va demanar a la dona que respongués unes preguntes només amb sí o no. D'aquesta manera va comprovar que era víctima de violència masclista. Una patrulla es va dirigir a casa seva i va arrestar el presumpte agressor, que tenia antecedents per diversos delictes, entre ells abús sexual. Recordeu que davant de qualsevol violència masclista podeu trucar al 900 920, que és un servei gratuït i confidencial.
I de tornada a casa nostra, els Mossos han recuperat la bicicleta que havien robat a Miguel Indurain a Vilaseca, al Tarragonès. Han detingut a 3 persones.
Els lladres, dos nois de 18 anys i un menor, es van endur la bici valorada en 6.500 euros després de trencar els vidres de la furgoneta d'Indurain. Va ser la matinada del 18 de març, però no els van detenir fins 10 dies després. Els Mossos van veure com dos nois portaven la bicicleta amb una actitud vigilant. Aleshores els van perseguir i, tot i que els lladres van intentar fugir, els van poder enxampar. Avui la policia ha tornat la bici a Indurain.
Les 8:33, canviem de tema, es tripliquen en 4 anys el nombre d'empreses a Catalunya que es dediquen a la intel·ligència artificial. Segons un informe del govern que s'ha fet a través d'Acció, hi ha 500.000 d'empreses al país que treballen amb intel·ligència artificial. Totes juntes generen un volum de negoci de més de 2.000 milions d'euros. Montse Martí.
El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, diu que són empreses que estan creant llocs de treball, tot i l'amenaça que la intel·ligència artificial acabi substituint determinades feines.
Han estat capaces de generar, aquestes empreses, 14.525 llocs de treball, un 70% més del que s'havia calculat el 2019. Aquesta dada per nosaltres és important perquè d'alguna manera posa de manifest la capacitat de generar ocupació i no de substituir-la.
Segons aquest informe del govern, el 75% de les empreses al món preveu incorporar la intel·ligència artificial els propers 4 anys i la demanda d'especialistes en aquest àmbit s'espera que creixi un 40% també els propers 4 anys.
I el que també està en auge és el comerç electrònic. Ja hi ha hagut rècord de facturació a l'Estat. S'ha superat per primer cop la barrera dels 21.000 milions d'euros, segons la Comissió del Mercat i de la Competència.
Són dades del tercer trimestre del 2023. Els sectors d'activitat que registren més ingressos a través de les vendes per internet són les agències de viatges i els operadors turístics. Els seus ingressos representen el 13% del total de la facturació de l'e-commerce. En segon lloc, el sector que té més ingressos és el transport aeri i després ja ve el sector de la moda, que acumula el 5,2% de la facturació total del comerç electrònic a l'Estat.
I per cert que Hisenda ha començat ja a pagar avui els diners de les declaracions de la renda que han sortit a tornar. La campanya de renda va començar dimecres i a Catalunya ja s'han presentat 296.000 declaracions.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Això és un 4% més que els 3 primers dies de la campanya de l'any passat.
La declaració de la renda per telèfon es podrà fer a partir del 7 de maig i de manera presencial a partir del 3 de juny. L'agència tributària espera rebre al conjunt de l'Estat més de 23 milions de declaracions i la majoria, 6 de cada 10, es preveu que surtin a tornar. La campanya s'allargarà fins l'1 de juliol.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8:36 minuts. Per primera vegada, una dona estarà al capdavant de la secretaria de la reina d'Espanya. L'escollida per ser la mà dreta de la reina Letícia és l'advocada de l'Estat Maria Dolores Ocaña Madrid, que es farà càrrec del departament a finals d'aquest mes.
Ocaña passarà a formar part dels 139 treballadors que té la secretaria general de la Casa Reial. Serà la màxima responsable d'estudiar, preparar i executar qualsevol assumpte relacionat amb la reina Letícia i l'acompanyarà tots els viatges i aparicions públiques. Substituirà el general José Manuel Zuleta i Alejandro, de 63 anys, que ocupava el despatx des del 2014.
En cultura, de Goll de Gom celebra 50 anys amb un programa d'activitats especials.
Les veles s'inflaran, el vent es portarà com un cavall.
Evidentment, una última reposició de Maricel i avui n'han desvelat el repartiment. Aquest any, Alexia Pascual, exconcursant d'Eufòria, i Jordi Garreta, de la sèrie Cuéntame cómo pasó, es posaran a la pell de la Blanca i el Saïd. Més detalls, Maria Cusó.
Maricel és un dels musicals més emblemàtics de Catalunya. Diverses generacions han crescut amb aquesta història d'amor impossible entre pirates i veles que s'inflaran. Per això, donar vida a la Blanca és tot un repte interpretatiu, ho explica Alexia Pascual a RAC1.
Interpretar la Blanca és un dels meus grans somnis, sempre ha sigut la meva il·lusió. La gent no ho sap tant, però jo vaig estar a Eufòria, però abans d'Eufòria jo he estudiat a l'Institut del Teatre, teatre musical, per tant això és realment el que jo sempre he volgut. Em sento molt afortunada i tinc moltes ganes de realment poder ensenyar que jo sóc actriu més enllà de cantar.
La temporada de comiat de Maricel serà només un dels actes commemoratius del 50è aniversari de la companyia. També destaquen la gran nit de Degoll de Gom, que s'estrenarà al Festival Grec i on participaran actors que han format part de la companyia els últims 50 anys, com Helena Gadel, Àngels Gunyalons o Pep Cruz. A més, s'està preparant una exposició al mateix Teatre Victòria i un disc en format vinil que recollirà els seus millors temes musicals.
I dels musicals a la música, perquè ja està en marxa l'estrena de Girona.
De tot el món, el que més m'agrada és que tant...
I el Ginestà serà un dels plats forts de la jornada, els germans Serrasolses, que actuen a les 9 a l'Auditori de Girona. L'encarregada, però, d'obrir aquesta 12a edició del festival ha estat Paula Valls, amb un concert gratuït. El festival arrenca amb més de 20.000 entrades venudes. De fet, ja no queden entrades pels concerts a Oques Grasses, ni Mamaduixa, Gossos, ni tampoc Figaflaues, que demà comencen la gira del disc Calçotada. I encara més música, així sona el més nou de Liz. Carretera perdida i és el segon avançament que el músic de Castelldefels presenta del seu proper disc, Conducción Temerària, que publicarà el mes que ve. I també a casa nostra de Tallet suma forces amb Marlena.
Tenia una cançó brava, una cançó marcada, una balada que no és balada, un reggaeton que em va fer
Es diu Estaré millor demà i és un cant a l'optimisme. I avui Vampire Weekend també ha tret nou disc. Que treball de la banda i es titula Only God Was Above Us. El grup passarà per Barcelona el 30 de maig al Primavera Sound. I qui també té nou àlbum és Habla de mi en presente.
Que la vida se pare por lo que tú me haces, que este momento sea para siempre.
El grup De Todo Se Sale i és el segon treball del grup de rumba electrònica, un disc que presentaran el 18 de maig a la sala Apolo de Barcelona. I per cert que demà Zoo farà el seu últim concert a Catalunya.
Algú va pensar en fer cançó?
Des de 10 anys farcits d'èxits, el grup que s'acomiada dels escenaris amb una última gira a casa nostra faran, com dèiem, aquest únic concert que serà demà al Parc del Fòrum dins la programació de la Telecucresca. I avui, ho dèiem també en començar, fa 30 anys de la mort de Kurt Cobain. De Nirvana i un dels músics més influents de la història del rock es va suïcidar el 5 d'abril del 94 a casa seva a Seattle, que és la ciutat on va fundar el grup. Kurt Cobain tenia només 27 anys i ja s'havia convertit en una estrella mundial amb el disc Nevermind. Avui repassarem la trajectòria del músic al Salsa Gradolça amb el Jordi Garrigós, com sempre, a partir de les 10 de la nit. Dinou minuts per les 9, moment de repassar els esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
Espanya, que comença avui a Lovaina el seu camí cap a l'Eurocopa de Suïssa del 2025.
Sí, Espanya és la clara favorita després de ser campiona del món i de la Nations League, que viu el millor moment de la seva història sobre la gespa. Alexia Putellas, recuperada ja plenament de la seva lesió, liderarà Espanya d'aquí a pocs minuts, des de 9:15 davant Bèlgica, per començar el camí per la pròxima Eurocopa. L'assignatura pendent d'aquest grup, no han passat de quarts de final. Aitana i Catacoll són baixes, sí que hi són les blaugranes Mariona, Salma, Iona Batlle i les catalanes Laia Codina i Laia Aleixandri.
I en futbol masculí, aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga perquè demà l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca juguen la final de la Copa del Rei.
Tot llest per disputar la 124a edició de la final de la Copa del Rei a Sevilla, que dirigirà l'àrbitre José Luis Munuera Montero. Pel que fa als jugadors, Aguirre finalment sí podrà comptar amb tots els seus efectius. Omar Mascarell, que era dubte per unes molèsties, ha entrat a la convocatòria. L'Atlètic Club de Bilbao també ha viatjat amb tota la plantilla al complet. A Sevilla ja els esperen multitud d'aficionats. Es preveu l'arribada de 20.000 mallorquinistes i més de 18.000 seguidors de l'Atlètic. Pel que fa al Barça, no tornarà a jugar fins la setmana que ve. A l'anada dels quarts de la Champions a París, Pedri de Jong centra en bona part de les mirades, tant l'un com l'altre tenen bones sensacions en el compte enrere cap a París, continuen avançant en les seves recuperacions i es manté la previsió que tots dos siguin al parc dels prínceps.
D'altra banda, en ciclisme, nova caiguda avui a l'Itzúlia, la volta ciclista al País Basc. En aquesta ocasió, el ciclista basc Miquel Landa també ha hagut d'abandonar la prova.
En un comunicat, l'equip de Quickstep informa que el ciclista basc Miquel Landa té trencada la clavícula a conseqüència de la caiguda que ha patit en la cinquena etapa de la Volta al País Basc. El subcampió de la Volta a Catalunya ha estat traslladat a l'hospital, on continuen fent-li proves. Per la mateixa caiguda també ha abandonat el belga Gil Gelders l'endemà que un altre greu accident deixés fora de competició altres favorits com Vingegaard, Evenepoel o Roglic. Precisament, un segon examen mèdic ha revelat que el doble campió del Tour de França, Jonas Vingegaard, també pateix una contusió pulmonar i un traumatisme al tòrax. El danès també té fracturada la clavícula i diverses costelles. Continua a l'hospital, però segueix conscient i estable. En aquest sentit, el mitjà belga Sports ha revelat que Jonas Vingegaard ja va avisar de la perillositat d'aquest descens el mes de gener, però no va rebre cap resposta per part de l'organització.
Déu-n'hi-do. I alguna cosa més, Joan?
Que en tenis aquesta tarda s'ha sortejat el quart dels Master 1000 de Monte Carlo i Carlos Alcaraz anirà per la banda de Novak Djokovic, amb qui es creuaria a semifinals. El murcià debutarà contra el guanyador del partit que jugaran Félix Auger i un jugador de la prèvia.
Gràcies, Joan. Bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han anat pujant les temperatures. Sí. Tocarem sostre aquest cap de setmana o què?
Tocarem sostre cap de setmana, després dilluns baixen i la setmana que ve, que tornarà a tirar cap amunt. De moment avui sí que és cert que en algunes comarques de Tarragona, en alguns sectors de les comarques de Tarragona han reculat 2, 3, 4 graus respecte a ahir, però en canvi hi ha altres zones on ha fet més calor, perquè hem de parlar de calor perquè tenim algunes màximes de 27-28 graus cap a les comarques de Ponent, cap a la Plana de Lleida, però també la Conca de Tremp, també sectors interiors de les comarques de Girona, algunes màximes de 26-27. Demà aquí, comarques de Girona, interior de les comarques de Girona, pot recular una mica el termòmetre, però en conjunt sí que sumarem uns graus en moltes zones de l'interior de Catalunya. Ens mourem en general entre els 24 i els 28 graus, però cap a la plana de Lleida, on avui s'han acostat els 30, creiem que demà sí que podem tenir doncs, ja màximes de 30 graus. A la costa sempre més frenades, avui 18, 20, 21 graus, demà també en general a la costa entre els 15 i els 20, 22 graus. Això val per demà i val una mica per diumenge, perquè les temperatures si fa no fa seran molt semblants. I també destaca un altre element, el vent que demà a la tarda guanyarà protagonisme cap a les comarques de Ponent i també al Pirineu. I atenció, de fet, tant demà com diumenge, més demà que diumenge, en zones de muntanya i en cotes altes especialment, això doncs que la gent que tingui pensat de fer doncs, muntanya, esquí de muntanya, doncs que sàpiga que en cotes altes el vent del sud bufarà amb ganes. I encara un altre element que me'l descollava, la pols en suspensió, tenim aquesta, aquesta arribada d'aquesta massa d'aire que ens fa pujar les temperatures des del nord d'Àfrica i farà que tinguem un cel enterbolit per pols, sorret en suspensió, com ja va passar fa unes setmanes.
Cel empitjora també la qualitat de l'aire, no?
La qualitat de l'aire, mala visibilitat. Això anirà arribant demà, avui ja s'ha començat a notar una mica a la tarda, anirà arribant demà i més diumenge que demà tindrem aquest, doncs, aquesta mala visibilitat. Després dilluns, com que baixen les temperatures, doncs ja també això una mica anirà marxant. Per tant, poqueta cosa en principi, perquè no s'esperen precipitacions i us cap de setmana més o menys tranquil, però sí que amb aquest vent, la pols en suspensió, sempre hi ha cosetes per destacar.
Home, i tant. Excepte quan hi ha anticicló, que ara se va al riu, però ara portem una temporada que esteu bastant distrets.
Però a vegades, amb l'anticicló i tot, doncs,
sempre hi ha
algun
detall a destacar.
Les inversions tèrmiques, sempre trobem alguna coseta.
Podem dir on vas la setmana que ve o no?
Sí, de fet diumenge marxo.
Ja, aquest
diumenge m'agafo un vol cap a Chicago i a la nit me'n vaig cap a... me'n vaig amb la meva mare, ens anem cap a Springfield, capital d'Illinois, una bona tirada amb carretera, i l'endemà al matí marxem cap a Cape Girardeau, al sud de Missouri, a veure l'eclipsi de sol que hi ha.
Ara, que no s'està fent en el seu viatge.
Per crear una mica d'expectativa, d'anar cap al sud, perquè hi ha aquest eclipsi de sol diumenge, eclipsi de sol total, que entrarà pel Pacífic cap a Mèxic, entrarà a Texas, i llavors creuarà als Estats Units en diagonal.
Aquí no el veurem, eh?
Aquí no el veurem, perquè després se'n va cap al Canadà i cap a l'Atlàntic Nord, però aquí no arribarà a veure. Però sí que el 12 d'agost de 2026, ja ho explicarem.
Ara, falta una mica.
Quan tindrem un eclipsi...
Que apuntem al calendari, si de cas.
Un eclipsi... Ja t'ho has apuntat, de fet.
M'ho he apuntat, és veritat. És ja, que...
Tindrem un eclipsi de sol que arribarà a ocultar el sol, en el cas de Barcelona, un 99%, i serà total... entrarà, la totalitat entrarà des del Cantàbric, des del mar Cantàbric, creuarà la península cap a les Balears.
Però insistim, això serà el 2026,
però,
26.
Guardeu-vos la data perquè
ens la guardem, però
al nord de Castelló i també a les Balears hi haurà zones que serà total i és realment una cosa digna de veure, tan digna que me'n vaig a contaminar fins allà i amb avió i vinga, però...
Espera, que tens el micro apagat.
No queda gaire bé que un home del temps faci això, potser, no?
No va dir A quina hora és això de l'eclipsi del 2026?
És a la tarda, és a dir,
per l'agenda.
Ja us avisarem,
per
l'agenda. No
per
l'agenda.
És
com una mica... Diu, per la matí o per la tarda? És que pel matí em venen a arreglar.
Crec que tenia...
Tenia una cosa, diu, que no
se m'ha... No, és cap al tard, però cap a la posta.
Ah, no em va bé.
No, ja no puc.
No va bé, no puc.
Em perruqueria.
Gràcies, Abel. Que vagi bé, bon viatge, i ens ho explicaràs, quan tornis, com ha anat això, i ens ensenyes...
Espero que faci sol, perquè vaig anar a l'últim sol i plou.
Si no m'ha guanyat
sol, està molt bé això. No saps si farà sol.
No, en principi
sí, ja ho va mirar.
També seria mala llet que...
S'ha informat per...
Gràcies, Abel, fins aquí una estoneta.
Fins ara.
Vagi bé. 12 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
I comencem la tertúlia, però és que realment ja l'hem començat. Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació, bona nit, com
Hola,
estàs?
Bona nit,
l'Oriol Ribet també ens acompanya avui, periodista i filòleg, què tal, Oriol?
Molt bé, bona nit.
La Dolors Camats, que ja l'heu sentit, experta en economia social, bona nit.
Té una agenda molt apretada.
Sí, sí, sí.
T'has de planificar bé, sempre va bé planificar-se de cara al 2026.
No? Era per saber si encara hi havia sol.
Fas ben fet.
Si és un eclipsi de sol a les 6 del matí, té menys efecte.
No, em sembla que si aguantem fins al 2026, el veurem. I el Rafa López, que també ja l'heu sentit, exsociòleg i exdiputat del Parlament. Com està, Rafa?
Molt bé, fantàstic.
Que a partir d'ara el Rafa, divendres, en principi, ens acompanyarà els divendres, així que ja pots anar coneixent els companys.
Poc ens coneixem.
Sí, però vull dir que hi haurà divendres que potser passaran coses, hi haurà divendres que tu potser no podràs.
Ja,
ja m'havia
fet il·lusions, ja estava.
Estic d'avui.
Estic a proves.
D'avui uns quants dies.
Sóc el becari de la tertúlia.
Després farem reunió la Dolors, l'Oriol, la Sílvia i jo, que són els habituals de divendres, i direm què?
Em posareu, em portaré bé amb vosaltres. Em diré la paraula i cosetes d'aquestes de tertúlia educat.
A veure, va, que és divendres, però no per això hem de... Hem de començar la tertúlia amb aquest desordre.
Gràcies.
No, perquè els divendres sempre tenim un ambient una miqueta més distès, però avui hem començat amunt. No, us volia preguntar, abans de començar, si hi ha algun fumador a la taula, perquè això cada vegada és més excepcional. Cap exfumador, sí.
Sí.
Sí. Tu, Sílvia, fumaves.
Exfumadora. Sí.
Quan fumaves?
Quan o fa quan?
Quan, no? Quan de quantitat? Molt
quan,
o poc?
Quan ho vaig deixar... fumava un paquet i mig al dia.
Opa. Què?
Déu-n'hi-do.
Quan ho vaig deixar, fumava un paquet i mig al dia.
Déu-n'hi-do.
Mal fumar, eh? Perquè la gent que fuma tant no fuma bé. És a dir, ja. Agafa un cigarro, l'apaga...
Sí.
Que això era quan valia molts menys diners. Ara suposo que la gent fuma més bé, perquè sí, no?
Tu, Rafa?
No, jo era fumador social, bàsicament, quan sortia.
I ho vas deixar fa temps,
ho vaig deixar fa temps, el 2007. Imagina't, me'n recordo.
No, està bé. Vull dir que normalment això, aquestes dates les teniu bastant fixades, saps que heu estat fumadors?
L'1 de gener?
No, va ser després de venir al Sàhara. Un viatge que vaig fer al Sàhara, vaig agafar una insolació brutal i ho vaig associar a la cigarreta, fixa't.
Sí. Mira, és igual, sigui pel que sigui, ho has deixat.
Pel que sigui, però sí.
Quin any?
El 2007.
2007. Vale. Tu, Dolors?
No he fumat mai.
No, eh?
No, sí.
Ni social, ni...
No, alguna calada he fet.
Però vaja.
Vull dir que res. No, però no. Tu, he comprat mai un paquet.
Jo he fumat poc, una mica social, potser un palet més que en Rafa, però també poquet. 4 a 5 màxim al dia.
No, us feia la pregunta perquè abans ho dèiem, el Ministeri de Sanitat que ha tirat endavant aquest pla antitabac i un dels punts més polèmics és que té la intenció precisament de prohibir fumar a les terrasses i de bars i restaurants. Ahir ja ho parlàvem, és una proposta que ja fa temps que anem sentint, tot i que de moment, això sí, queda a l'espera que es faci una llei que s'hauria d'aprovar al Congrés dels Diputats. En tot cas, abans d'això, hem passat per moltes altres lleis que prohibien o que limitaven l'ús del tabac, perquè si no tirem tants anys enrere, en un estudi com el que estem avui, encara es podia fumar, i per això volem fer aquest repàs amb la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
A veure, on ens hem de situar per trobar la primera pedra d'aquesta llei que es comencés a prohibir en alguns espais?
Doncs l'Estat espanyol ha anat aprovant lleis per limitar aquest espai dels fumadors des del 1988. Mm-hmm. Per tant, tirem enrere i situem-nos aquí primer.
4 de març de 1988.
Aquell dia es va aprovar la primera llei que prohibia fumar a hospitals, centres d'ensenyament tipus escoles o institut, teatres, cinemes i ascensors, entre d'altres llocs. Tot i això...
Ho heu sentit bé, eh? És a dir, any 88 encara es podia fumar a hospitals,
sí.
Escoles i instituts... teatres, cinemes i ascensors.
Un ascensor, un espai petitíssim.
Però és que els hospitals, clar, fins al 88, fa 36 anys.
En tot cas, a partir d'aquesta llei, encara estava permès reservar espais concrets a aquests llocs per poder fumar.
11 de novembre de 1988.
Continuem el mateix any, però avancem una mica. Aquell dia va entrar en vigor la prohibició de fer publicitat de tabac a la televisió. I a partir d'aquell moment hi va haver tres lleis més en aquesta línia, el 94, el 99 i el 2005, que les tres anaven ampliant aquesta prohibició a la publicitat indirecta, televenda, patrocinis, fins a fer-la a tots els efectes.
14 de maig de 1992.
A partir d'aquí quedava prohibit fumar als avions que no superaven els 90 minuts de trajecte.
Wow.
I que tenien sortida i arribada a la estat espanyol.
Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que encara es podia... Vosaltres ho havíeu vist, això de fumar?
Sí.
Jo és que no
ho recordo. Jo havia fumat a l'avió.
Tu sí, eh?
Jo
també.
Això a mi em sembla fortíssim,
jo,
poder fumar a l'avió.
Jo, que soc no fumadora, recordo haver estat a darrere un fumador.
Sí.
En un avió, i era com dir, una broma.
Jo recordo,
i no hi havia
una
zona...
De la part final de l'avió, jo he fumat a la part final de l'avió, no al seient.
Des de control recorden que és veritat, que era molt absurd perquè hi havia uns seients de fumadors i uns seients de no fumadors.
Cosa
que en un avió no tenia cap mena de sentit.
Com si fos una cosa fixa.
Els autobusos
i els autocars passaven exactament el mateix.
Ostres, sí.
23 de juliol de 1999.
En aquest moment no es podia fumar a cap vol que es fes dins del territori espanyol i a cap autobús durés el que durés el trajecte.
26 de desembre de 2005.
El Congrés va aprovar la llei que prohibia fumar a tots els centres de treball, es van eliminar les zones de fumadors, escoles i hospitals, i tampoc es podia fumar a bars ni restaurants fora, això sí, d'una zona habilitada per fer-ho.
Sílvia, anaves a dir alguna cosa.
El dels avions ha estat al territori espanyol, perquè jo recordo, he fumat transatlàntic Estats Units, que era quan fumaves a la part final, i l'excusa, o no, l'argument és tantes hores de vol, la gent fumadora...
Tinc mono, no?
No es podia
aguantar.
És que era d'atacs d'ansietat i d'angoixa.
No, i l'any que ha dit ara, també, home, jo recordo la redacció del Punt, les polèmiques que havíem tingut, perquè sempre es fumava la redacció.
O sigui, la discussió que ara tenim de l'aire condicionat abans era la del tabac, no?
Jo era dels que fumava.
Però no volies que es fumés.
I teníem gent allà molt radicalment en contra dels fumadors, sí.
Va, i arribem a la part final.
30 de desembre de 2010.
A partir d'aquest moment va quedar prohibit fumar a qualsevol local públic d'oci, és a dir, ni restaurants, ni bars, ni discoteques, ni bingos, ni casinos. Es van eliminar els espais reservats a fumadors que quedaven a l'interior i, a més, també es va prohibir, això segur que ho recordeu, fumar a les portes d'hospitals, escoles i parcs infantils.
Clar, això sí que va marcar, bueno, anava a dir un abans i un després, però que no es pogués fumar a bars i restaurants. Abans recordàvem que hi va haver aquells 5 anys de mig-mig, no?, que es van habilitar unes zones, els que hi va haver espais, molts restauradors que es van gastar molts diners en fer sales separades, hi havia com unes mampares, no?, en alguns espais.
I els hi feia molta por perdre diners, no?, perquè deia, nostres, els fumadors no voldran venir al meu local.
Les discoteques, aquest va ser el gran moment.
Doncs precisament per parlar de les dificultats que va suposar en aquell moment, socialment parlar, implantar aquestes mesures, i també per saber què en pensa de les que es plantegen ara i que també estan generant, com dèiem, força discrepàncies, tenim aquesta hora en línia la qui va ser ministra de Sanitat quan es va aplicar aquesta darrera reforma de la llei antitabac, la senyora Leire Pajín. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ara que fèiem tot aquest repàs històric, li volia preguntar a vostè com recorda aquell moment, el 2010, finals del 2010, amb tot aquest debat que hi va haver sobre la prohibició de fumar, sobretot en el fet de l'interior de locals d'oci. Vostè com ho recorda? Va ser molt difícil aprovar aquesta mesura?
Home, evidentment va ser un context difícil, tot i que tinc que dir que la llei es va aprovar després d'un procés, com el que està fent ara el Ministeri també, de diàleg, de debat i d'alt consens. Jo vull recordar que abans d'aprovar la llei al desembre vam parlar i vam discutir la llei primer al Consell Territorial, ho vam fer també de la mà de les associacions de recerca i sanitàries, i per tant teníem un consens parlamentari molt ampli, no?, quan vam arribar a aprovar-ho. Però és veritat que va ser polèmica, que va ser difícil, que la pressió, òbviament, dels sectors, no?, econòmics, dels fabricants del tabac i d'una part de l'hostaleria va ser molt forta, no? O sigui que fàcil no va ser, però és veritat que vam veure els resultats molt prompte, no? I vam veure com, bueno, el que dèiem, pues, es va complir.
Molta gent va deixar de fumar gràcies a aquella mesura, no?
Efectivament, ja el primer any van tindre dades de gent que va deixar de fumar, es va reduir el tabaquisme i també es va reduir molt, i a Catalunya i a Barcelona especialment, tenim dades molt, molt importants de l'any següent, de reducció també de la pressió hospitalària de malalties cardiovasculars. Perquè quan parlem de mesures, no?, de tabaquisme, el que estem parlant és de, òbviament, de protecció de salut pública, de protecció de la gent més vulnerable, també d'incentivar a deixar de fumar, però també estem parlant d'estalvi a la sanitat pública, no? Perquè evidentment hi ha una reducció de la pressió del sistema sanitari quan aconseguim reduir aquestes malalties, no?, relacionades amb el tabaquisme.
Recorda d'on va venir aquesta idea? Ja m'ho deia abans, que hi va haver un treball previ, igual que el treball que està fent ara també el govern, però hi va haver algun motiu perquè s'aprovés en aquell moment? És a dir, hi havia pressió de la comunitat mèdica, pressió per part de l'OMS? Per què es va fer aquest pas al 2010?
Bueno, jo crec que, com heu parlat, la legislació ha anat avançant, no?, amb la societat, i és veritat que després de la llei del 2005 n'hi havia espais que teníem que regular, perquè és veritat que la llei del 2005 va ser un pas molt important, però és veritat també que per exemple, els treballadors de l'hostaleria estaven encara amb una falta de regulació i de protecció molt evident. I també és veritat que alguns països de la Unió Europea van anar en aquesta direcció. Per tant, teníem estudis de l'impacte que havia tingut a països veïns i també de l'impacte social i de salut molt positiu. Per tant, estaven madurs, estaven preparats, no?, per fer aquest pas. Tot i que, com tu deies, pues no va ser gens fàcil, no? Però, però és veritat que ho vam aconseguir, jo crec que va ser un pas molt important.
Tenint en compte aquest context, no sé si creu que amb les mesures que es plantegen ara i que d'entrada doncs, també generen aquesta polèmica, un cop s'aprovessin, vostè creu que s'acabarien acceptant amb naturalitat? Sobretot em refereixo al fet d'aquest, de prohibir fumar a les terrasses i també el que s'ha comentat de prohibir fumar a l'interior dels vehicles, per exemple.
Sí, home, sempre que parlem d'avanços en aquest tema sempre hi ha polèmica, no? I jo crec que és molt important, primer, que aquest camí que ara s'ha obrit de nou, aquest camí és de debat, de discussió, que acabarà en una legislació, segurament acompanyem aquest debat en una mirada completa, no? Perquè aquest nou plan evidentment aporta mesures de protecció dels més vulnerables, però també de recerca, d'empaquetament dels cigarrets, d'afrontar també nous hàbits de consum, no? Perquè fa 15 anys el consum era fonamentalment de cigarrets, però ara el consum dels joves són més, no?, d'aquests
vapejadors.
Exacte. I per tant, hi ha que afrontar els